El nombre de famílies vulnerables ateses per Càritas Catalunya ha crescut un 17% el 2022 respecte a les dades que recollia Càritas Catalunya abans de la pandèmia. Si mirem el que passava respecte a l'any anterior, respecte de l'any 21, la xifra també creix. De fet, ho fan un 5%, que no és una quantitat petita. De fet, en total, les 10 Càritas diocesanes catalanes han atès a prop de 104.000 llars. Això són aproximadament unes 250.000 persones, moltes d'elles són infants. Els dos principals problemes que han posat damunt de la taula són la cistella de la compra, evidentment, per l'encariment dels preus, i també la qüestió vinculada a l'habitatge. Ahir les Càritas de Catalunya presentaven el seu informe, el seu balanç, les seves memòries. De fet, en la jornada d'ahir, ho recordareu, va acabar coincidint, ara ho hem explicat també l'informatiu, amb les dades que ha fet públiques al Banc d'Espanya, jo crec també bastant aclaridores de la situació en la qual estem. El Banc d'Espanya parlava d'aproximadament un 9% dels espanyols que amb el seu salari total de l'any 2022 no podien fer front amb garanties a les despeses bàsiques al llarg de tot un any. En Francesc Roig és el president de Càritas Catalunya. Senyor Roig, com estem? Molt bon dia. Senyor Roig.
Sí, bon
dia.
Hola,
bon dia. Ara que no l'escoltava. Clar, estem, sí, sí. Ara entrarem al detall de les dades que ahir presentàvem. Estem, en tot cas, davant, jo crec, d'una evidència, no?, que no hi ha manera de desempallegar-nos-en, que és que continuem en una situació des d'un punt de vista social i des d'un punt de vista econòmic que és molt complicat per a moltes persones encara,
Doncs sí, tenim una situació delicadament complicada.
Delicadament complicada.
Sí, i quan dic delicadament complicada, no faig eufemismes, sinó perquè la situació social és molt fràgil en aquests moments. I qualsevol incidència pot acabar desencadenant situacions no desitjades, i no voldria pas posar en evidència doncs situacions tan complicades com les que han passat en el país veí. Però, a veure, portem arrossegant crisi darrere crisi des del 2008, i l'acumulació de crisis no resoltes fa que augmentin les desigualtats i augmenti, evidentment, la vulnerabilitat de molts col·lectius.
Clar, s'estàvem parlant d'un equilibri, jo estava repassant, ahir ho fèiem aquí a la ràdio, a partir del moment en què vosaltres explicàveu les dades, no?, del que és el vostre dia a dia, no?, i em fixava, per exemple, quan una de les dades que portàveu, que 3 de cada 4 euros del pressupost d'aquestes persones vulnerables, 3 de cada 4, acaben destinades íntegrament a aliments, habitatge i subministrament bàsic. Clar, 3 de cada 4 euros és una brutalitat de percentatge, i és, al final, un equilibri que és molt fràgil i entenc que molt fàcil, malauradament, que es trenqui, no?
Sí, i a més, hi podríem afegir aquestes dades que tu ara has reflectit, que una de cada 3 persones ateses per Càritas és infant o és jove. Per tant, gairebé també la meitat de les famílies no disposen d'un habitatge que es pugui considerar digne. I una de cada 3 o 4 persones comparteixen pis amb altres famílies. Per tant, per això deia que la situació és delicada, perquè moltes vegades demanem als que tenen els polítics, als que tenen la responsabilitat, i ara que tot just comença aquesta campanya electoral, que doncs nosaltres hi hem fet unes propostes polítiques com a Càritas, que no mirin cap a un altre costat, que tinguin la veritable voluntat d'afrontar la realitat amb franquesa, i per tant que intentem resoldre els problemes d'una manera amb prioritats bàsiques. No vulguem fer volar coloms amb coses molt espectaculars quan tenim situacions tan complicades i de fons que van a la mèdula de l'os de la convivència social.
Ah, passa que segurament... Acabi, perdoni.
No, digues.
No, anava a dir que justament, clar, estem en un moment en què segurament tenim una combinació d'ingredients a curt termini i a llarg termini que són molt complicats, no? És a dir, ara mateix tenim un problema evident amb la cistella de la compra vinculat d'una manera directa a la inflació, i tenim un problema a llarg termini que és el de l'habitatge, no? Vull dir que aquest ja sabíem que existia i que el continuem tenint aquí. Ara, per exemple, hi ha aquestes eleccions, tenim una llei de vivenda que acaba de ser aprovada, per exemple, que és absolutament qüestionada, no? Que hi ha moltes comunitats autònomes, en el cas de Catalunya s'aplicarà, però que n'hi ha moltes a nivell espanyol que ja han dit que no l'aplicaran, o un partit com el Partit Popular, per exemple, que ha dit que si arriba al govern la canviarà, no? És a dir, que una situació que necessita una resposta a llarg termini, com és l'habitatge ara mateix, està com a mínim en una situació inestable, per definir el moment en el qual es troba, i el problema de la inflació no hi ha manera de resoldre'l.
Bueno, doncs és el que et deia al començament, que amb aquestes disputes de perfil ideològic i de voluntats de cartell electoral, estem deixant de banda situacions d'estructura de fons. Són sistèmiques. I tenim una societat complicadament o delicadament complicada perquè perdem el temps amb, diguem-ne, situacions de decorat per quedar bé, per guanyar unes quantes voluntats electorals, etc. Però tenim col·lectius amplis. Penseu que la majoria d'immigració, en aquest moment, d'immigració espanyola, d'origen espanyol, és un 37%, però bàsicament la resta és sud i centre-americà, sobretot a Colòmbia, i després de països de l'Àfrica, també. Per tant, tenim un paquet migratori tan considerable que cal afrontar amb realisme què hem de donar per garantir els drets humanitaris de totes aquestes persones que tenim als nostres carrers i que veiem a les nostres cantonades i que ens hi creuem quan passem o entrem en una botiga.
Vol dir que els polítics a vegades tendeixen a fer com la societat i a no mirar aquestes realitats o no afrontar aquestes realitats?
Jo diria que no sé si a mirar o no mirar, però el que sí que han d'afrontar amb valors humanitaris una realitat que sigui d'un color o d'un altre, polític, en el sentit aquest, és la realitat continua existint. No resoldrem la realitat que gestionem entre la nostra societat si li posem donar un color o n'hi posem donar un altre. No, la realitat és la que és i l'hem d'afrontar amb valor humanitari, amb valor de dret humanitari.
Això vol dir donar drets i destinar recursos a atendre a aquestes persones? Perquè des d'un punt de vista polític hi ha algunes corrents ara que no van justament en aquesta línia, senyor Roig.
Miri, hi ha un 37% de persones que atenem a Càritas, i quan dic que atenem a Càritas és a Càritas en el sentit global de Catalunya, que és la memòria que vam presentar, que estan en una situació, el 37% que atenem estan en una situació administrativa regular. Està bé, la tenen correcta. Sí, Però n'hi ha un 34% en situació administrativa irregular. Per tant, una de les qüestions que nosaltres demanem, una d'aquestes, diguem-ne, propostes polítiques que fem al col·lectiu en aquest moment, és que per part de l'administració hi hagi atenció presencial, o si es vol, telemàtica, però també presencial, tenint en compte la bretxa digital existent, perquè aquesta absència de l'administració per atenció directa a les persones, i això ho tenim constatat, després de la pandèmia ha suposat una pèrdua d'oportunitats fortíssima i la impossibilitat d'accés a drets reconeguts, com per exemple l'ingrés mínim vital. Per tant, demanem, i un altre, demanem que tots els ajuntaments facin els empadronaments que pertoca, perquè, mireu, això de que moltes vegades hi ha l'excusa de que no poden atendre o les entitats bancàries no poden obrir un compte per aquest motiu o per l'altre. Una persona que va a una entitat bancària i porta el seu passaport té tot el dret a que se li obri un compte corrent. Ah. Perquè si no tenim un compte corrent obert, aquestes persones no poden rebre cap ajut, no poden tenir cap gestió, o no poden fer cap gestió. Per tant, tenim situacions molt complicades a causa d'aquesta amalgama de situacions administratives poc resoltes i que dificulten moltíssim la regularitat d'un procés que en altres situacions hauria de ser més normal.
Què li sembla que la qüestió de la vivenda no es consideri una qüestió d'estat i que hi hagi encara les disputes que hi ha, no? Abans parlava, no?, a l'entorn, per exemple, de la llei de vivenda, no?, que estigui en aquesta inestabilitat, o que la qüestió dels desnonaments, que ara, bueno, està en atures perquè hi havia aquesta moratòria, però que al final estem pendents d'una qüestió que és temporal, que cada 6 mesos s'ha d'estar discutint i que no hi ha manera d'afrontar d'una manera sòlida, no?, i de donar-li una resposta, que fins i tot també els qui treballeu ajudant a les persones que malauradament s'hi puguin trobar, sapigueu clarament quin és l'escenari a llarg termini al qual haureu de fer front i que us podreu trobar.
Sí, prevenir l'exclusió residencial, perquè d'això es tracta, de l'exclusió residencial de persones en situació de vulnerabilitat, continua sent un dels problemes endèmics. Perquè no ens desenganyem, tots els col·lectius o partits polítics, quan es presenten en unes eleccions, hi ha un programa electoral, però si analitzem els programes electorals de les últimes convocatòries electorals, de les últimes i d'unes quantes enrere, tots posaven el tema de la vivenda. I arribem on som avui, i continuem tenint en programes electorals que cal fer vivenda. Bé, escoltin, el parc, un parc públic d'habitatge social de lloguer, i això és que, si no s'ha fet, és perquè no s'ha volgut, perquè hi ha hagut, diguem-ne, determinats col·lectius amb interessos molt específics que, doncs, han preferit també mirar cap a altres costats.
A qui es refereix?
I, per exemple,
No,
a veure,
la
voluntat de fer parcs públics de vivenda, això vol parc social públic. Això ja fa anys que ho demanem. Perquè el problema, per exemple, sense anar més lluny, aquí, en determinats barris concrets de la ciutat de Barcelona, la situació de relloguer és altíssima. I la situació de vivenda no cal que us ho expliqui, que tu ja ho has anat manifestant en alguna de les seqüències informatives que aneu donant, cada vegada puja més. Per tant, nosaltres fem èmfasi en la creació d'un gran parc públic d'habitatge social de lloguer i, sobretot, una modificació de la Ley de Enjuiciamiento Civil per tal d'evitar qualsevol desnonament fins que no es garanteixi un accés a una ajuda econòmica pel manteniment d'un habitatge i l'opció d'un habitatge o un habitatge alternatiu.
Sí, no, és evident. No, bé, sobretot perquè d'aquestes situacions, senyor Roig, moltes vegades no, gairebé sempre, pel mig, malauradament, hi ha implicats joves infants, no?, que vostè abans em deia. És que una de cada tres persones a les que estem ajudant són nens, o són infants, o són joves, que al final són els que estan patint les conseqüències, no?, de viure en una família que es pot trobar amb problemes de no poder comprar productes frescos en el seu dia a dia des del punt de vista de l'alimentació, i segurament ara això agreujat per la inflació, o que el tipus de producte o de menjar que compren no és de qualitat, perquè malauradament tots sabem que el menjar sa és car i el menjar que no és sa, malauradament, a dia d'avui continua sent el més econòmic. Vull dir que al final això acaba tenint una translació tot plegat en els més dèbils, en els més febles.
Sí, sí. És una repercussió que sempre situa les persones cada vegada més al racó de la desconnexió social. I quan tenim persones desconnectades de la realitat social és quan, allò que et deia al començament, entrem en situacions de delicada fragilitat social. I aquí és, hem d'anar molt en compte amb això.
Ja, sobretot perquè segurament és un equilibri, aquesta delicada situació social, aquesta delicada fragilitat, segurament s'aguanta perquè existeixen entitats com les 10 Càritas de Catalunya que feu la feina que feu, no?
I perquè existeix l'economia submergida. No ens enganyem. Si no existís l'economia submergida, que encara aguanta a tot aquest col·lectiu tan ampli, tindríem una situació molt més complicada de la que ara estem parlant.
Ja, sobretot una economia submergida, perquè abans vostè feia referència, és important, per exemple, que els ajuntaments facin empadronaments, no? A vegades algú que no s'hi ha trobat mai pot pensar que això no és important o que no és transcendent, però és que és vital, no? Al final, quan algú ha de poder tenir accés a una determinada ajuda, a una determinada prestació, un empadronament és fonamental, tenir un compte bancari, no? Com vostè reclamava també abans, és fonamental, perquè és que si no després resulta que vostès es troben amb moltes persones que venen a demanar-los ajuda i que no tenen ni tan sols aquests ingressos mínims que segurament per llei els hi pertoquen.
Sí, sí, és així.
És així.
I a més a més hi ha un altre factor que voldria posar en evidència, que la pobresa continua tenint rostre de dona. Un 58% són dones i acompanyades, són famílies monoparentals i, per tant, també joves. Però un 58% d'aquesta pobresa continua tenint rostre de dona.
58%, és una brutalitat, això, eh? Hem feminitzat... No, que em sembla una dada brutal, aquest 58%.
Sí, sí.
El problema, vostè abans em deia, fa molt temps que estem acumulant crisi sobre crisi, no? Segurament des de l'any 2007-2008, no? Malauradament, les crisis s'han anat sobreposant. Moltes d'aquestes crisis entenc que acaben afectant persones que ja havien patit l'anterior, però és que, malauradament, les dades que doneu, vosaltres i d'altres entitats, de l'ajuda social...
Del tercer sector.
Que és que, malauradament, no pareu de veure com aquestes dades creixen. És a dir, hi ha gent que no pot sortir d'aquesta situació, però és que, a més, cada any són més les persones que acaben trucant a la vostra porta. Com s'assumeix tot això?
Doncs ho tenim difícil. Ho tenim difícil perquè... cada vegada, encara que no ens ho sembli, després de la pandèmia ha baixat el nombre de persones voluntàries. També no tenim tants voluntaris com teníem. Les persones majoritàriament voluntàries que disposem comencen a tenir una certa edat. Per tant, reclamem aquestes voluntats de col·laboració i d'empatia que manifesten els col·lectius joves, demanem que es vinculin també aquestes realitats, en el nostre cas, de Càritas, que moltes vegades la gent diu com que Càritas és església, jo no m'hi relaciono. Escolti, nosaltres parlem de persones, atenem persones, som l'entitat caritativa de l'església, evidentment, però aquí... El més important són a qui atenem, com ho fem i de quina manera reflotem la vida d'aquestes persones que estan en una situació desesperada.
I que sou xarxa, no? És a dir, al final, segurament la part important d'això és que sou aquesta xarxa que aguanta i que sosté aquesta delicada i complicada situació, eh?
Sí, i lamentablement estem immersos i diguem-ne, molt mediatitzats per un sistema econòmic que ens aboca a l'individualisme. I tothom es preocupa tan sols pels seus assumptes. És a dir, aquesta mirada introspectiva al malic de cadascú deixa de banda la pertinença a la comunitat. I és molt important no perdre de vista que som comunitat, que vivim en comunitat i que estem en un entorn majoritàriament urbà. Per tant, les relacions han de ser d'ajuda mútua, de col·laboració, fraternalment de col·laboració. No intentar distingir les persones en funció d'un color de pell o d'una llengua o d'una manera de pensar. No, perquè això, precisament, és el que aquest determinat sistema econòmic d'individualitats que van com una barrina, ens volen, i ja els hi va bé que siguem col·lectius aïllats, indiferents a la realitat dels altres i sense sentiment de classe. I nosaltres tenim sentiment de classe.
El problema, senyor Roig, és que hi ha una corrent, ara fins i tot hi ha política, ja parlo d'Europa, en què malauradament aquests valors que vostè ara està posant sobre la taula, malauradament estan anant a la baixa, i que cada cop guanyen més terreny políticament, políticament a Europa i també aquí a casa nostra.
I ho dic perquè sembla que els vents bufen des d'un altre costat, d'un altre cantó. Però, en certa manera, si poséssim damunt de la taula aquesta situació, detectaríem que els fa por la revolució de l'amor. I quan els fa por la revolució de l'amor, de l'inconformisme ètic i pacífic, i de la consciència i de l'acció, que com a cristians, nosaltres, des de Càritas, i molta més gent, encara que no participi a Càritas, que participen d'aquesta acció humanitària caritativa de l'Església, en certa manera, els fa por aquesta revolució de l'amor de no fer distincions amb els altres. I això costa, d'entendre. Costa molt. Perquè costa molt deixar allò que tinc i haver-ho d'intentar compartir mínimament. Però només que fos mínimament, hauríem resolt moltíssim de les confrontacions socials que tenim. Hi ha una tensió al carrer, desmesurada, que això ho detectes. Qualsevol persona a vegades et surt amb una resposta que no és massa l'habitual, quan el més normal seria intentar respondre tranquil·lament, sense necessitat de discussions subreptícies, no? Per tant, entre tots ens estem escalfant massa.
I falta alguna dosi de fraternitat, massa,
Com?
Ens falta alguna dosi de fraternitat, segurament.
Bé, clar, sí. És aquest punt de mirada col·lectiva que som comunitat i que participem en un col·lectiu social que uns i altres ens hem de seguir ajudant.
Senyor Roig, un plaer que ens hagi acompanyat un altre matí. Moltíssimes gràcies per la feina que feu i per explicar-la també.
I a vosaltres per difondre-la.
Que vagi molt i molt bé. En Francesc Roig, que és el president de Càritas Catalunya, amb qui hem fet aquest balanç, aquest 249.000 persones llargues ateses al llarg del 2022, és un 5% més que el 21, 17% més que el que teníem abans de la pandèmia. Jo crec que se li ha entès tot i claríssimament al Francesc Roig. Passen 11 minuts del punt de les 9 del matí. Més coses aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.